El matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
I don't want to play football. I don't understand the rules of the game.
Diu la cançó I don't want to play football.
I don't understand.
Xavi Salvà fa que sí amb el cap. Dels tècnics d'aquesta casa, eh? Això és Belén Sebastià, ens agrada molt, eh? Al Dani Jiménez també li agrada molt, aquesta musiqueta. Bé, per què no volem jugar a futbol aquest any? Doncs perquè, segons com, haver de suportar un altre any com el que he tingut seria un autèntic suplici, almenys, per alguns equips. Clar, depèn de quin equip formis part. Ernest Macià, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia?
Sota el títol Aquest any sí, eh? Aquest any sí. Intentarem al llarg d'aquestes 7 setmanes que alguna cosa sí que passi, no?
Doncs sí, veurem el que passa, però en qualsevol cas el que analitzarem en aquesta secció és intentar veure quines coses no s'han fet bé aquest any passat perquè no passin aquest any que ve. I per què direm aquest any sí? Doncs perquè hi ha aspectes que s'han de millorar o que en qualsevol cas doncs, ens agradaria parlar d'ells, perquè entre altres coses també la gent que ens està escoltant, sense ser futbolista, sense ser esportista, doncs se'n pot aprofitar, eh? Pot treure alguna cosa. De manera que doncs, avui que comença, per cert, demà comencen els entrenaments de l'Espanyol, avui l'Espanyol passa a revisions mèdiques, el Barça no comença fins la setmana que ve, avui seria doncs, un bon moment per parlar d'un problema que preocupa a molts catalans.
Vaja, que no estem parlant ni de canvi climàtic, no estem parlant de política, no estem parlant de la pujada dels tipus d'interès i, per tant, de les hipoteques, sinó que el problema supera tots aquests límits, es fica per les boques de metros, surt de les boques dels metros, entra als bars, surt dels bars, a vegades amb alguna cosa entremig, puja ascensors, baixa, es passeja pels carrers, es planta davant dels edificis en obres i fins i tot afecta la manera com ens veu el turisme en els últims mesos.
I crec que ho hauries de matitzar, tampoc estem parlant del desplegament de l'Estatut.
No, això ja tocarà demà. Bé, de fet, si fos per desplegament de l'Estatut, vaja, al costat del tema que volem tractar, el desplegament de l'Estatut o la pujada de les hipoteques, no són absolutament res. Realment, el que molta gent sap, i no gosa dir, el que molta gent per por prefereix callar, i té un nom, i el sap tothom.
Barça! Barça!
Doncs efectivament, l'Ernest Macià aquest estiu ens parlarà de què ha de passar aquest any que ve perquè no torni a passar el de l'any passat. És a dir, que després de molt patiment, després de molt sacrifici social i econòmic, de moltes nits d'insomni veïnal, perquè el veí sempre acostuma a ser del Madrid i sobretot quan el Barça perd, i després de moltes esperances progressivament dinamitades, el Barça i l'Espanyol tornen a començar de zero.
Que de fet és com quasi bé van acabar. En la secció d'avui analitzarem què han fet els culers per mereixer això. Han pecat, han fet alguna cosa per mereixer només una Supercopa d'Espanya i una Copa Catalunya, d'aquells 7 títols, 2.
Sí, exacte, no havien de ser a 7, d'Ernest.
Doncs no.
Bé, hi ha d'haver-hi alguna mena d'explicació potser més justa, més empírica, més crua, vaja, que busca-la ja, perquè algun lloc hem de trobar.
L'he buscat.
Ah, caram.
L'he buscat i no diries mai on l'he trobat.
No.
Doncs...
L'has trobat, realment?
Sí, sí. I no on et penses. On et penses?
A Madrid, suposo, no?
Doncs no, una mica més avall.
Com que més avall?
Sí, més al sud.
I Sevilla, Sevilla, Sevilla.
El Sevilla ha estat l'equip de moda aquesta temporada. I he anat al sud perquè el Sevilla ha estat el campió de la Supercopa d'Europa, que li diguin al Barça, campió de la UEFA, que li diguin a l'Espanyol, de la Copa del Rei. Molts es pensen que ja ho saben tot d'aquest Sevilla, que ha fet una temporada excel·lent, però diguem-ne que no tot s'acaba en temes esportius, no? L'instint golejador del Canuté, que ha sigut el màxim golejador de l'equip, en la rapidesa d'un altre jugador, que és Alves, que el vol mitja lliga. Tampoc s'acaba en l'encert del seu director esportiu, que és Monchi, que és una persona que molts coneixen, perquè bàsicament agafa jugadors desconeguts o que no són a la primera línia mediàtica i sol encertar-la. El secret tampoc és només en el tècnic Juan de Ramos, no és només en l'afició, que és molt fidel, no és només la sort.
Vaja, doncs on està el secret?
Doncs mira, el secret té un nom i no el sap tothom. És l'endocrinòleg del Sevilla, la persona
com
que
analitza. Com has dit això?
Endocrinòleg. Que és una paraula que molta gent no ha sentit, però en resum diríem que és la persona que agafa, analitza, diguem-ne, quin és el percentatge de grassa de cada jugador, el percentatge de múscul i d'aigua que té el cos de cada jugador, i després agafa aquest jugador i el posa a dieta.
Això seria com tornar a col·legi, en tot cas a mi que no m'ho analitzin perquè no em trobaria massa fi.
Sí, però aquí amb els jugadors no els fan escriure cap redacció tornant de les vacances.
Això també és veritat.
Sí, el profe sol ser el malson dels nens, i els jugadors quan tornen de vacances tenen molts malsons, el preparador físic primer de tot, el preparador de porter si ets porter, o com dèiem ara, l'endocrinòleg. De fet, aquests primers 15 dies, avui comença, dèiem, l'Espanyol, demà comença l'Espanyol, avui comencen revisions mèdiques, divendres se'n van fer ja algunes, doncs aquests primers 15 dies de preparació són bàsicament físics. El 80% del treball, pels jugadors, és bàsicament físic, perquè, entre altres coses, aquest matí, quan has obert el programa, aquí a Barcelona he sentit que hi havia al voltant de 22 graus, això a les 7 del matí. Imagina quines temperatures hi ha ara, doncs imagina't entrenar a hores d'ara, doncs, en fi, fent, què et diré jo, 40 minuts, una hora de carrera contínua, etc. No?
Vaja, a mi només hem de pensar-ho i em canso. Potser és aquest el motiu pel qual hi ha una certa tendència a anar cap al nord i, per exemple, fer les pretemporades a Holanda o a Escòcia?
Per exemple, mira, per exemple, el Barça aquest any, si no recordo malament, si fa estatge a Escòcia, l'Espanyol farà una gira també a Escòcia, però demà comença l'estatge per a l'Ada, el València se'n va a Holanda, el Madrid a Àustria, també hi ha molts equips, és veritat, que es queden a l'estat espanyol, per exemple, l'Atlètic de Madrid i Getafe a Segovia, el Betis a Jerez, el Sevilla a Marbella, el Depor a Lugo, el Villarreal puja aquí a Figueres, el Llevant a Sòria, en tot cas, són llocs amb una humitat que és baixa, és a dir, són llocs més alts, per tant, la humitat és baixa i es pot treballar millor, i treballar també en llocs alts doncs, estimula la producció de glòbuls vermells, que això als jugadors els hi va molt bé.
Caram, això els glòbuls vermells no m'ho esperava. De manera que, si m'estàs dient això, deixa'm ser una mica mal pensat o deixa'm fer una associació d'idees. Això vol dir que Corea, el Japó i els Estats Units també tenen aquest clima tan estupendo que permet fer aquestes coses.
Bé, els llocs que t'he dit ara, bàsicament es va perdre pes i, en canvi, aquests països es va guanyar quilos, diguem-ne. Però, si cas, no parlem de calés avui, en parlem, si cas, d'aquí un parell de setmanes, perquè les gires és una cosa de les que m'agradaria parlar en aquest espai. No, és un altre tema molt més senzill. Diríem que és l'efecte papallona, no? Una cosa tan evident com la bona planificació alimentària d'una temporada, i això és del que parlarem avui, de la planificació alimentària d'una temporada, pot tenir una gran incidència depenent de si es planifica bé o de si no es planifica. Tots els equips controlen que els jugadors s'alimentin bé amb hidrats de carbó, la dosi justa de proteïnes, de glucosa, etc. Però el Sevilla té un professional que analitza el cos de cada jugador, com dèiem, fracciona les dades per cada part del cos, és a dir, cama a cama, braç a braç, i depenent de la constitució física de cadascú i de quina és la seva posició al camp, perquè, evidentment, uns jugadors corren més que els altres. Es diu Antonio Escribano. El doctor Escribano connecta una bàscula al seu ordinador portàtil, introdueix les variables en una base de dades i, a partir d'un programa que ell mateix ha creat, té la relació pes-potència necessària per cada jugador, quantes calories gasta en moviment i en repòs un jugador. Hi ha jugadors com persones, no?, que gastem més calories que d'altres en repòs o en moviment, i s'estableix una ràtio, depèn de la genètica, tot plegat. El que gasta menys ha de menjar menys perquè el seu organisme té un ritme metabòlic més lent i viceversa. Però això, que molta gent doncs, li pot semblar un inconvenient, també té els seus avantatges, i d'això ens en parlava precisament el doctor Escribano.
La gente que engorda con facilidad y que, digamos, ahorra energía, pues también envejecen más lentamente. Entonces no sabe uno dónde está la ventaja. Aparentemente en un mundo como el nuestro, que se come tanto, parece que el que come mucho y no engorda tiene una cierta ventaja. Pero posiblemente si el otro sabe administrarse mejor, la tenga
con
a más largo plazo.
Fa patir molt això d'aquest senyor que agafa un braç i mira com tens el braç i com tens la cama i tot plegat, eh? Perquè, aviam, un equip de futbol professional, com pot ser el Barça o el Sevilla en un moment donat, quants partits pot acabar jugant al cap de l'any?
Doncs mira, és important la planificació alimentària per això. En pot arribar a jugar moltíssims. El Barça i el Sevilla aquest any n'han arribat a jugar 62. En diferents competicions, perquè bé, el Sevilla va arribar a la final de la UEFA i el Barça no a la de la Champions, però en canvi el Barça doncs, ha jugat al Mundialet de clubs, etc. De manera que, al cap i a la fi, 62 partits, però encara n'hi ha més a més d'amistosos, 62 partits. Això és moltíssim.
Jo trobo que és molt, perquè si dividim 62 partits, la temporada dura 10 o 11 mesos, aproximadament, posa-li 10, surt uns 6 o 7 partits mensuals. Bueno, si comparem els nens de col·legi, en juguen un cada matí,
Sí, però també és veritat que gasten una mica menys. Llavors, clar, quan un jugador arriba al seu primer dia al seu nou club, per exemple, avui, no?, i es troba a un senyor que es diu endocrinòleg, bé, té un nom, però el nom, com deia, no el sap tothom, endocrinòleg, què fa, no?, què pensa? Segurament el que pensa és m'he equivocat de porta, aquest senyor no té res a veure amb la meva vida, però no, allò no és cap broma. Aquest home que porta bata blanca i que es dibuixa davant seu en aquells moments és un home 100% real. Total, que li toca passar la revisió, si no ha seguit la pauta durant les vacances o bé d'un altre equip, perquè molts jugadors, quan fitxen d'un equip per l'altre, doncs es deslliguen del que els hi digui el preparador físic de l'anterior equip, no?
Clar.
Arriben a aquest altre equip, i llavors què pot passar? Doncs que l'endocrinòleg o que el preparador físic li digui, noi, hem de perdre 3 o 4 quilets, i als jugadors moltes vegades se'ls hi fa dur.
És algo ver en realidad lo que significa el sobrepeso, ¿no? Lo que significa llevar un peso mayor encima. Cuando una persona engorda y lo hace tan lentamente que no percibe el cambio. Entonces lo que yo hago es coger una especie de chaleco con bolsillo y en los bolsillos les meto pesas. Les meto pesas por el valor que supuestamente ellos tienen de más, y la verdad es que es espectacular, ¿no? Porque ponerse 5 kilos encima contra los que uno no puede establecer ninguna resistencia de levantar los brazos, ¿no? Si una persona de 70 kilos engorda hasta 73 y supuestamente, vamos a imaginarnos una simulación por ordenador, tuviese que echar una carrera contra sí mismo, uno con 70 y otro con 73, haciendo el mismo esfuerzo, no más esfuerzo, el de 70 le sacaría en 100 metros 4,28 metros.
Per tant, doncs, el primer és convèncer el jugador, val?
Aquest tio és un torturador.
Dir-li has de menjar millor, has de menjar bé o has de menjar menys, eh? Sí, un torturador, però vaja, al final de temporada, si les coses van bé, després tots són lluances. De fet, aquest senyor és l'únic endocrinòleg que hi ha a la Lliga de Primera Divisió. Aquest any, després de l'èxit del Sevilla, el Getafe serà el segon equip.
Sí.
I ja t'avanço també que la selecció espanyola de bàsquet, que participa a l'Europeu, també fitxa aquest senyor com a endocrinòleg. Això el Sevilla, perquè amb Ronaldo el Madrid no se'n van acabar de sortir. Clar, el Madrid no té, com dèiem, endocrinòleg, o altres jugadors que tenim una mica més a prop.
Que potser ho estàs dient per un que es passava el dia al gimnàs? No n'hi ha prou amb anar al gimnàs?
Bé, no ho dic per provocar ni molt menys, eh? Sí, segurament n'hi ha prou, però també calen altres coses, però això en parlem un altre dia, si cas, perquè és llarg. Un altre problema, què passa si el jugador s'ho pren massa... No és habitual, però si s'ho pren massa seriosament, no? Si al jugador li ve la falera de menjar saludable i seguir la pauta al peu de la lletra, allò esquizofrènicament, llavors el jugador segurament té molta menys grassa de la necessària, eh? Llavors, la composició del cos normalment de grassa d'un jugador ha de ser, l'ideal seria un 12%, 11-12%, 13%, 14% màxim. El jugador arriba de les vacances normalment amb un 16%, per tant, s'ha de rebaixar. Però tampoc és bo que el nivell gras sigui massa baix, com deia. És a dir, el 7-8%, que seria el de molts nens a vegades al pati de les escoles, això tampoc és bo. Llavors, la grassa, com que està distribuïda de manera irregular, s'ha d'intentar que aquest 13% estigui no només a l'abdomen, com deies tu ara, sinó que estigui igualment redistribuït per tots els músculs del cos, perquè tots en necessitem per cremar durant l'esforç.
Tampoco tiene que haber un nivel graso muy bajo, ¿eh? O sea, que mientras menos grasa, tampoco, porque una grasa muy baja impide una parte del combustible que utiliza el fútbol. El fútbol utiliza básicamente el glucógeno muscular, pero también pues, utiliza algo de lo que es la grasa. Yo cuando veo chavales de la cantera, algunos con 17 años que tienen un porcentaje de grasa de 7, 7,5, 8% con la técnica mía, pues los hago que aumenten de grasa.
I a part del greix i de la capacitat de cremar calories d'uns i altres, que depèn, com dèiem, essencialment de la genètica, la raça també és important, segons el doctor Escribano. Tema raça.
Això és molt curiós, això de la raça, eh?
És curiós. No, que no estiguin de racistes, bàsicament, és un tema que ell ha comprovat en els seus 30 anys d'experiència. Ens ho ha dit ell mateix. Creu que globalment, pel que fa a les condicions físiques, la raça negra és més resistent que la blanca. Això més o menys doncs, ho havien pogut comprovar en determinades proves atlètiques. Amb el temps, en el moment en què ell preveu, en el moment en què els jugadors negres, doncs, ja n'hi ha alguns que realment són de qualitat tècnica bastant contrastable, però si això s'extén a la majoria d'aquests esportistes, segurament hi haurà un canvi. De fet, cada vegada hi ha més jugadors negres a la Lliga Espanyola. Per exemple, doncs, el Barça de fa unes temporades, abans de la llei Bosman, no tenia cap jugador negre i aquesta temporada en tindrà 7, Eto'o, Ronaldinho, Thuram, Henry, Touré, Vidal i probablement Giovanni Dos Santos. I a la Lliga ha hagut, de fet, un augment d'un 20% en 5 anys a jugadors negres, una cosa que ve a ratificar això que ens diu el doctor Escribano.
La raça negra tiene un plus un poquito superior a la solar en cuanto a ciertas condiciones biomecánicas, en cuanto a la zancada, en cuanto al salto, en cuanto a la velocidad, en cuanto a que conjuntan muy bien resistencia aeróbica con potencia anaeróbica en algunos casos. O sea, que tienen algunos gestos brillantes anaeróbicos, pero también tienen una capacidad de resistencia aeróbica importante. Y luego tienen unos ángulos en cuanto a lo que son la musculatura, sobre todo los gemelos, que los tienen más desarrollados para lo que es la carrera. En una prueba de 100 metros no hay un blanco desde hace mucho tiempo.
Mètodes curiosos d'aquest senyor perquè l'alimentació sigui bona. Primer, els jugadors del Sevilla no són com nosaltres, que esmorzem un cop al dia. N'esmorzen dos. A 7:45 del matí, un, i a 9:00, després del primer exercici físic, l'altre. Més a més, intenta que les croquetes i tot el tipus tot el menjar es freixi sense oli, perdó. Uh-huh. A forns de convecció de 260 graus, de manera que els jugadors mengen el que mengem els altres, també patates fregides, però sense oli.
Caram.
És curiós. I a més, els descans dels partits entre el vestidor i els dona una papilla a tots els jugadors.
Cuando nosotros comemos, tenemos de entrada lo que se llama una digestión mecánica y luego la segunda parte de la digestión química. La digestión mecánica es simplemente destruir el alimento, destruir la base de masticarlo y luego el estómago se encarga con el peristaltismo de hacerlo una papilla. Cuando un músculo está en actividad, nada más cesar la actividad, tiene un periodo de 2 horas en el que está ávido de cualquier molécula que entre en la sangre. Pero dentro de esas 2 horas hay 1/4 hora después del esfuerzo, que es fundamental. O sea, cuando los futbolistas entran en el descanso, lo primero que se hace es tomar ese alimento, ¿no?
Els batuts màgics del Sevilla.
A mi aquesta papilla em fa una mica de por, i sobretot això que et mesurin els braços, les cames i a trossos.
Deixem-ho pels futbolistes.
La setmana vinent, un capítol nou en aquest any sí, a veure si realment aquest any sí.
Molt bé.
Fins dilluns vinent. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Catalunya Ràdio.